Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. El president de la Generalitat ha anunciat avui que farà un dejuni de 48 hores en solidaritat amb els presos en vaga de fam. Encara no hi ha una data fixada, però serà abans de 20 dies. Aquest matí ha acabat la tancada de 24 hores que consellers i diputats de les tres formacions independentistes han fet als caputxins de Sarrià a Barcelona per mostrar la seva solidaritat. Aquest vespre comença a Barcelona una entrada de juny en suport als presos en vaga de fam, en aquest cas sota l'organització de la plataforma Prou Hostatges. Hem sabut ara mateix que almenys dues persones han mort a Badia del Vallès en estavellar-se una avioneta al sostre d'una benzinera. És una notícia que acabem de saber. 7 dotacions de bombers i 3 unitats terrestres del Servei d'Emergències Mèdiques s'han desplaçat fins al lloc dels fets. Protecció Civil ha activat l'alerta AeroCat. Notícia que ampliarem tan bon punt en tinguem més informació. I també és notícia que la Fiscalia de Navarra ha sol·licitat l'ingrés a la presó dels 5 membres de la manada després que el Tribunal Superior de Justícia d'aquesta comunitat confirmés dimecres la condemna de 9 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual a aquests joves andalusos. L'escrit del fiscal argumenta que la sentència ja és ferma i, per tant, els 5 condemnats ja poden començar a complir la condemna. I recuperant la plana política a Catalunya, destaquem que el líder de la CUP, Carles Riera, ha demanat a Quim Torra que destitueixi el conseller d'Interior i la cúpula dels Mossos després de les càrregues de la policia contra grups antifeixistes ahir a Girona i a Terrassa. El president de la Generalitat ha demanat des de Ljubljana, a Eslovènia, canvis immediats a la policia catalana. I a Alemanya, notícia d'última hora també, Annegret Kramp-Karrenbauer ha estat elegida successora d'Angela Merkel al capdavant de la Unió Cristiano-Demòcrata. D'aquesta manera serà una altra dona la que dirigirà el centre dreta polític a Alemanya. La fins ara secretària general de la CDU ha estat amb majoria, com dèiem, elegida pels 1.000 delegats del Congrés Extraordinari que es fa fins demà a Hamburg. I destaquem un apunt religiós. La vetlla de la Immaculada arriba aquest vespre a les 9 a diferents temples de Catalunya. Particularment important és la que organitzen les delegacions de joventut de Barcelona, Sant Feliu i Terrassa. A les 9 del vespre, a la Basílica de la Mercè de Barcelona, amb el lema «Facis en mi, segons la vostra paraula». Fins aquí l'actualitat. De seguida, el programa El Mirador de l'Actualitat. Avui parlarem de la corrupció en la política. Abans, el pensament del dia, avui amb Francina Alsina, presidenta de la Taula d'Entitats Catalanes del Tercer Sector Social.
L'acció voluntària. Per què és important? Perquè amb el gest d'apropar-se a l'altre, el patiment que aquest pugui tenir està apropant-se a algú que el necessita, ajudant-lo a fer camí. Els voluntaris, amb la seva tasca, contribueixen a fer una societat millor. Transformen realitats. Amb la seva acció, fan denúncia de tot allò que cal millorar. El que descobreixen els voluntaris en pròpia persona és com es compleixen les paraules de l'Evangeli. Si donem, rebem molt més del que donem. El voluntari sempre rep molt més del que dona.
Ràdio Estel.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing up the road
just for... 112. Telèfon d'emergències. Tinc una emergència. Davant d'una situació de risc urgent, truca al 112. Dona les teves dades i avisaran els cossos d'emergència necessaris. El 112 és un servei gratuït que atén les peticions d'ajut de tot el territori català les 24 hores al dia, els 365 dies l'any, en més de 50 idiomes. També pots descarregar-te l'aplicació gratuïta My112, que localitza la trucada automàticament, i l'aplicació per persones sordes, que permet trucar sense parlar. 112, la resposta a totes les emergències. 112, la Generalitat al teu costat.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts i mig de les 6. Salutacions també del José Matosas a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja i la Ruth Carballido a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. En aquest divendres, vigília de la festa de la Immaculada Concepció, volem analitzar el tema de la corrupció que esquitxa diversos dirigents, com sabeu, i que marca massa sovint la dinàmica política a Espanya en general, amb els casos, per exemple, de Maria Dolores de Cospedal, per les converses amb el comissari Villarejo, els expedients de regulació d'ocupació falsos d'Andalusia, esquivats, segons els analistes, per l'avançament electoral de Susana Díaz, la tesi doctoral de Pedro Sánchez, que vol investigar ara al Senat, la multa de 30.000 euros al ministre Josep Borrell per la informació privilegiada de Bengoa i molts altres. La primera sentència de la trama Gürtel va provocar ara fa mig any tot just la coneguda moció de censura i, amb la sorpresa de tothom, la caiguda del govern de Mariano Rajoy i l'arribada de Pedro Sánchez al poder. La corrupció, en qualsevol cas, va més enllà d'aquell punt d'inflexió i no és una qüestió nova. Ens preguntem si, a més de la necessitat d'aïllar i si pot ser erradicar aquest problema, el de la corrupció, si hi ha mecanismes que es poden trobar i quins són aquests mecanismes perquè aquest tema no protagonitzi tant el debat polític i no perjudiqui la dinàmica de servei públic als ciutadans. Música. Ens acompanya de moment per analitzar aquesta actualitat Arcadi Oliveres, activista social, economista i expresident de Justícia i Pau a Barcelona. Bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda. Què tal?
Bé, comentem l'actualitat amb vostè. I a banda de la qüestió que ens ocupa, ara ens deia que va passar ahir tota la tarda els caputxins de Sarrià a Barcelona sumant-se al suport que impulsaven entitats i diferents grups polítics als independentistes empresonats que estan en vaga de fam.
Efectivament, això és un tema. Va ser, jo diria, molt agradable que la persona que, en nom de la comunitat caputxina, va rebre en els diputats i els consellers i els vaguistes de la fam fos, mira per on, la mateixa persona que fa 52 anys va rebre en els estudiants que volien crear un sindicat lliure d'estudiants, amb allò que finalment es va dir la caputxinada, perquè va ser impedida, com recordareu, per les autoritats.
Sí.
Bé, és trist pensar que aquesta demanda de llibertat que hi havia en aquell moment, la idea de que estàvem sotmesos a una dictadura, es repetia molt. També és veritat que, jo diria que una majoria dels que érem allà ja ratllaven també una mateixa edat i, per tant, teníem memòria històrica del que havia passat, però, tanmateix, ens pensàvem que tots aquests temes s'havien acabat i ara veiem que tornen constantment. Hi ha gent compromesa, aquests que es dediquen a fer vagues de fam, es va anunciar que no únicament seria la vaga aquesta de 24 hores que acompanyaria en els empresonats vaguistes, sinó que a partir d'ara, i començant pel monestir de Montserrat, s'anirien fent successives vagues, almenys des d'ara fins al dia de Nadal. I així ara estem, i amb això suposo ja se'n sentirà parlar. Si algú li interessa, doncs penso
que té la possibilitat
de seguir-ho.
Ara que parla vostè de la caputxinada, que vostè recordava i que també comptava amb la presència, vostè suposo que es referia al caputxí Joan Botam, entre
d'altres. Ah, no he dit-lo, perdó. Doncs, sí, tant,
sí, es referia a ell, oi?
El pare Joan Botam, perdoneu, només faltaria. Volia dir el pare
molts,
Joan Botam.
Sí, això, sí, i molts oients segurament també, perquè també recordem que fa uns dos anys es complia el 50è aniversari d'aquella caputxinada i va ser històrica igualment la commemoració. Però anem a la qüestió de la corrupció, comentant avui aquesta actualitat amb Arcadi Oliveres, ha sentit que hem presentat el tema posant alguns exemples. Sempre és injust perquè n'hi ha molts, i de diversos partits, de molts partits. Diríem que gairebé tots, almenys els d'àmbit espanyol.
Sí, és que jo crec que la corrupció va lligada no tant a partits polítics, sinó a l'essència pròpia del capitalisme. El capitalisme el que pretén és el lucre, el màxim benefici, la màxima capacitat de generar diners per part de la gent. I la corrupció és potser una de les vies més ràpides, més fàcils, de vegades evidentment complicades, d'arribar-hi. Mentre es prediqui ja des de jovenets que el sistema de guany, el sistema de lucre, ha de ser vigent a tot arreu. Des de que les escoles de negoci i en les facultats d'economia s'ensenyi que l'objectiu número 1 és el màxim benefici, sempre hi haurà qui caurà la tentació de diferents maneres per arribar-hi. I, és clar, el capitalisme, no només el capitalisme, sinó el sistema econòmic, té els suficients elements com perquè aquestes trampetes es puguin fer. Pensem que hi ha elements de caràcter fiscal, hi ha elements de caràcter financer, hi ha elements de caràcter comercial, que, segons com es combinen, poden facilitar aquesta corrupció. Fins i tot, de vegades, poden facilitar una corrupció que no necessiti ni càstig legal, perquè aprofiti allò que se diuen les llacunes de les diferents legislacions per aprofitar-se i tirar endavant. Per tant, jo diria que no és massa senzill eliminar aquesta corrupció i que, efectivament, com molt bé dieu, es pot donar molts costats diferents i en molts àmbits polítics diferents.
Quan parlem dels perjudicis de la corrupció, ja no ens referim a les sacsejades que provoca en forma de processos judicials, en tot cas els jutges, la justícia, si encara mantenim confiança en la seva acció, decidirà, no?, les culpabilitats. Però aquí hi ha una qüestió també de responsabilitat política i de necessitat d'aïllar tot aquest problema de la vida política, mecanismes que tots ens puguem donar, en definitiva, no? perquè la corrupció quedi aïllada, i aquest és el gran problema. No tant si perjudica més uns o altres i els votants com reaccionen. És difícil de saber.
Hi ha coses, però ja que dieu els prejudicis, jo crec que, per exemple, val la pena fer referència a unes xifres que he pogut manegar i que són prou indicatives. Resulta que una de les formes més importants de corrupció, abans he esmentat de passada, es diu el frau fiscal. Bé, tinc xifres calculades, perquè és un tema que sempre m'ha interessat, de quin és el frau fiscal a l'estat espanyol. Segons un sindicat que ja a Hisenda, perdó, sindicat d'empleats d'Hisenda, de funcionaris, de tècnics d'Hisenda, que es diu Gesta, i que va elaborant informes sobre el frau fiscal, aquest frau el podríem situar a l'any al voltant dels 90.000 milions d'euros. Fixem-nos en una cosa. Si aquests 90.000 milions d'euros poguessin entrar a les arques públiques i hi hagués la voluntat, que evidentment no seria fàcil d'obtenir, que aquests diners de les arques públiques anessin destinats directament al pagament de pensions, us asseguro que les pensions podrien ser incrementades amb un 80%. Quanta gent pateix de pensions baixes? Seria inversemblant creure que les pensions poden ser augmentades al 80%. Doncs si aquells que cometen frau fiscal no el cometessin i aquests diners els destinessin a les pensions, podrien existir. Per tant, vol dir que hi ha prejudici per molta gent.
Vostè atribueix a determinades causes la corrupció, el capitalisme, el frau fiscal, diríem segurament més coses. Potser el frau fiscal és la gran qüestió on topa moltes vegades el nostre sistema. És a dir, que no es persegueix prou, però molts dirigents governamentals dels últims executius de tots els signes polítics defensen que no es pot fer més.
Vostè què els diu? Es pot fer. Primer, mirant que la normativa sigui més estricta, i segon, mirant que aquesta aplicació sigui raonablement ben feta, que no sempre es fa, caldria més inspecció. Però també diré una altra cosa. No és només una qüestió d'això, és qüestió de posar-hi més mitjans. Per exemple, un dels sectors on més frau fiscal es produeix, sens dubte, és el sector de l'hostaleria, perquè el sector serveis permet doncs, que les condicions laborals d'aquells que treballen a hotels, a restauració, etc., siguin fàcilment més eliminables que aquell que té una fàbrica i una producció constant. Molt bé. A Catalunya tenim una comarca, que és la comarca de la Selva, a la que destaca una població que es diu Lloret de Mar, que deu comptar amb una població flotal de 200.000 habitants a l'estiu. Voleu creure que, pel que he pogut saber, només hi ha un sol inspector de treball a la zona? Amb la qual cosa és evident que la corruptela de no tenir la gent doncs, assegurada, no pagar els impostos corresponents, és fàcilment establerta. Per tant, jo diria que legislació diferent i més voluntat d'inspecció. Però encara hi ha una altra cosa que jo crec que potser potentment és més àmplia que la pròpia qüestió del frau fiscal. Es tractaria d'això que ens ha portat des de fa 10 anys allò que en diem la crisi, que és l'especulació financera. Perquè amb els grans enganys, les grans fortunes que en aquest moment existeixen al planeta, evidentment, algunes d'elles deuen haver generat per no pagar els impostos, però la majoria s'han generat perquè avui en dia tenim un sistema lliure d'especulació que està generant uns beneficis enormes, també, com hem pogut veure, ha generat pèrdues enormes, però que en tot cas ha permès una acumulació. Recordo una vegada més, crec que ja ho he fet en aquesta taula, les xifres que ens dona Oxfam Intermón. El 8% de la població mundial acumulant el 86% dels recursos. Això és inexplicable. Això és inacceptable totalment. Això no és només frau fiscal. Això és sobretot, especulació financera.
Per tant, avui el nostre programa sobre la corrupció és un ressò de la crida que molts ciutadans fan als polítics a anar més a fons contra aquest problema, més a l'arrel, que va molt més enllà dels zeros d'Andalusia o de la trama Gürtel o d'altres realitats. O en el seu moment, recordarà vostè el cas Filés, el cas Naseiro...
I tant. O és prehistòria, gairebé, sí.
Sí, els finançaments dels partits que s'han intentat abordar, però de vegades dona la sensació que aquí no es posen d'acord potser per algun interès o per alguna raó.
Jo penso que la resposta té dues paraules que ho defineixen. I es diu portes giratòries. És a dir, aquells que han de resoldre aquest tema, que han d'intervenir perquè les decisions polítiques siguin corresponents, avui estan a una banda del mirall i demà poden estar a l'altra banda, perquè ja sabem tots que polítics ocupen càrrecs a empreses i exempresaris ocupen càrrecs polítics, amb la qual cosa és molt difícil desvincular una cosa de l'altra. No sé com s'hauria de fer, jo no sóc politòleg ni expert en aquesta independència, ni dels polítics ni del poder judicial, però crec que alguna solució s'hauria de mirar, perquè no ho veiem aquí, ho veiem a tot arreu, absolutament. Constantment ens trobem en situacions. Per exemple, parlem d'Europa, per no parlar només de l'estat espanyol. El senyor que durant molts anys ha presidit la Comissió de les Comunitats Europees, un antic primer ministre portuguès que es diu José Manuel Durão Barroso, el nom del qual algú recordarà, a la que va plegar de presidir la Comissió de les Comunitats Europees, se'n va anar a un dels bancs més importants del món, la banca de negocis més important del món, que es diu Goldman Sachs. Tinc un llibret de 150 pàgines, que explica almenys 200 delictes comesos per aquest banc. Doncs el president de la Comissió Nacional de Joves avui en dia treballa com un directiu d'aquest banc.
A part que era el primer ministre de Portugal en la famosa fotografia de les Açores de l'any 2003.
També era el que convidava, era l'anfitrió.
L'anfitrió, exactament.
Era l'anfitrió, sí, era l'anfitrió.
Bé, avui a Mercadi Oliveres, activista social i economista, analitzem l'actualitat sobre la corrupció i tenim una pregunta del dia per a vosaltres, amics oients. Com sempre, cada dia des de Ràdio Estel, us preocupa la corrupció en la política catalana i espanyola? Això és el que us plantegem avui. Teniu aquesta enquesta a radioestel.cat i podeu respondre ara o en les properes hores. Teniu, com que és divendres, tot el cap de setmana fins dilluns al matí. I teniu tres possibles respostes. La primera, sí, perquè és massa freqüent i em sento estafat pels polítics. Una segona, no, perquè la feina dels dirigents, encertada o no, es fa igualment. I la tercera, sí, però relativament els casos són minoria en la vida política. Potser hi ha una mica de veritat, no, senyor Arcadi Oliveres, en cadascuna d'aquestes respostes. És a dir, la vida política funciona. És veritat que no som majoritaris, almenys en la política democràtica actual a casa nostra. Els casos de corrupció, hi ha honestedat també. El problema és que fa mal, sempre, encara que sigui minoria.
Per descomptat, honestedat n'hi ha i n'hi ha per part de la majoria. Però també cal dir que aquesta minoria manega unes xifres de tal dimensió que potser acaben a ser majoritàries. És clar. A dir, les persones són potser poques i s'ha de reconèixer la honradesa de molts polítics de tots els partits polítics diferents. Però també s'ha de reconèixer que les quantitats de diners manegats per aquests que són corruptes són extraordinàriament importants i tenen reflex fort dins de la vida econòmica i la vida social del país.
Bé, avui parlem de corrupció. Insistim, amics oients, que teniu la possibilitat de votar. I abans d'anar als divendres diversos, com fem cada divendres amb el Rafa Sanahuja, li fem potser la pregunta més important a Arcadi Oliveres. Hi hauria manera d'establir mecanismes polítics a Catalunya, al conjunt de l'Estat, a Europa, perquè la corrupció no sigui, per dir-ho així, si pot ser que no hi sigui la política activa, però que no sigui tampoc aquesta arma de destrucció dels uns als altres, de destrucció política, dialèctica, sí. I que quedi aïllada automàticament, que un dia pot afectar un partit, un altre dia un altre, però que els ciutadans sàpiguen distingir que la majoria de la classe política sí. És honesta.
Jo crec que, com en la major part dels casos, la resposta l'hem de passar a remitir a una sola paraula, que es diu educació. En aquí caldria una educació. Si fem una mica, si mirem els índexs que elabora aquesta institució que es diu Transparència Internacional, que avalua una mica els nivells de corrupció arreu del món, veurem que gairebé sempre són els països que diem nòrdics els que acaben tenint els índexs més baixos. Per què succeeix això? Doncs perquè jo penso que des de petit hi ha una educació que té a veure amb la negativa, que no sempre es produeix, a la corrupció. Si jo ara aquí em trobo amb tres amics, anem a fer una cervesa. I jo els dic, mireu, acabo de fer la meva declaració de renda i he trobat la possibilitat de desgravar-me no sé què a través d'un article perdut de no sé on. Els meus companys diran, ah, noi, felicitats, prenem una cervesa més i endavant. Si jo dic això mateix a una reunió amb noruecs o amb suecs o amb danesos, em diran, vés-te'n de la taula, no volem estar amb tu, perquè tu ens acabes d'estafar. Tu acabes de treure diners que serviran per les carreteres, serviran per l'educació, serviran per la sanitat. I això s'ha de tenir molt endins. S'ha de tenir molt endins, i això penso que ja ve de molts de segles, i per tant, evidentment, la solució no és d'avui a demà. Però que hi hagi una qüestió educativa és evident. També n'hi ha d'haver-hi d'altres, ja apuntava abans, legislacions més adients, vigilància més pertinent, i potser capacitat de que hi ha alguns temes que s'escapen avui en dia cap a la corrupció, degut a la internacionalització de l'economia, perquè el problema que hi ha hagut, per exemple, amb el tema del frau fiscal a nivell internacional que abans apuntava, és que aquest frau fiscal es pot produir molt fàcilment marxant una empresa d'un país a l'altre, establint-se en un paradís fiscal. I això són legislacions que regeixen a diferents països. En canvi, el vigilant que des d'aquí s'hi ha d'oposar només té poder sobre el propi país, no té poder sobre el que passa fora. Aleshores resulta que estem en una economia que funciona mundialitzada i una justícia que encara no està mundialitzada. Amb la qual cosa, aquest també és un altre element amb el que hauríem d'aprofundir.
Déu-n'hi-do, molta feina per fer. Per tant, pel que diu, senyor Arcadi Oliveres, el model nòrdic de gestió de la corrupció seria el més sa, ara per ara?
Bé, jo no el conec Noruega, com a profunditat, però tinc l'impressió que per allà és per on anirien bé, almenys el que m'apliquen en aquest moment.
No vol dir que siguin països perfectes, perquè
no,
tenen
va,
les seves coses i tenen la seva sensibilitat, de vegades no prou oberta a acollir la immigració, per exemple, de vegades.
També, s'adonaran, no, home, els països que més immigració acullen són aquells que estan més malament de tots.
Clar,
ara, sí, perquè sí. Hi ha una guerra, però fa uns anys, quan hi havia les guerres del Golf, el país que més immigrants acollia a la zona era el Iemen.
El Iemen.
Que era un dels més pobres de tots. Ara no, perquè té guerra.
Però ara és el Líban, un país petit.
Exacte, i ara és el Líban, sí senyor.
Amb molts sirians que hi ha. Ara farem una pausa, però abans ja tenim el Rafa Sanahuja a punt per a la seva crònica resum. Aquesta sorpresa que ens porta cada dia, els divendres diversos. Rafa, bona tarda, endavant.
El mirador del dilluns el vàrem viure tots junts, analitzant sense excuses tot allò que va passar per terres andaluses. I què va passar, us preguntareu? Doncs un petit terratrèmol que ja sabeu. A l'epicentre, Vox, més Vox Populi que mai. Ai, 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 ai. I Susana Díez, diezmada. I el PP i Ciutadans frotant-se les mans. Veurem com queda la jugada. Mentrestant, menys mal, que Sevilla sempre té un color especial. Ole. I dimarts parlem novament dels temes socials i molt importants. Cal dir la veritat sobre la situació que viuen els discapacitats. No és fàcil per a ells, moltes vegades, passejar per les ciutats. Les construccions no són adequades i els llocs no estan habilitats. No és fàcil, no és senzill. Mentrestant, tinguem-lo clar, que estem ben encertats si ajudem i valorem els discapacitats. I dimecres, de la vespre a la festa. La Constitució, i això no és cap espot, és un bé per a tots. La Constitució. Però l'estem utilitzant bé o malament? Està en la nostra ment la possibilitat d'un canvi? Cal? Ens faria mal? La Carta Magna ens va portar des de la dictadura fins a la democràcia. Però la situació actual no fa cap gràcia. Estem segurs de la seva eficàcia? La festa d'ahir la varen passar amb tot això de fons. I amb dos dallons. I avui divendres, per donar per finiquitada una setmana curteta, un tema candent, per passar-nos uteta. Com no? La corrupció. Villarejo i Dolores de Cospedal amb les seves escoltes d'Aurora Boreal. Dels eros falsos d'Andalusia ningú es refia. Josep Borrell, tot maco ell, es portava amagada informació privilegiada. I del cas Gürtel infinit encara no tot s'ha dit. De veritat, us ho dic, que n'estic de cansat. Molt. Esperem que aviat algú agafi l'habilitat de ser una mica honrat. Ah, i abans del comiat, un recordatori, estimada audiència. Si voleu fer-nos costat, demà a 12:15 del matí a la nostra sintonia tindrem la retransmissió de l'Eucaristia. Moltes gràcies i bon cap de setmana.
Gràcies, Rafa, ens has donat aquesta campanada per recordar-nos que demà és la Immaculada. Moltes gràcies, Rafa, i bé, en tot cas, que et vagi molt bé demà. Hem resumit la setmana, ja veu, senyor Arcadi Oliveres, que aquí... Anava a dir, no hi ha un pam de net, tampoc és això, eh? però hi ha coses que...
Teniu un magnífic poeta, eh?
Sí, això, eh? Molt bé. Doncs bé, la corrupció... És un problema. Ara, en tot cas, en la recta final analitzarem altres aspectes. Abans fem una pausa i us tornem a recordar, això sí, amics oients, que tenim aquesta pregunta del dia. Us preocupa la corrupció en la política catalana i espanyola? Amb tres possibles respostes, com sempre, a radioestel.cat. 2 minuts i mig i seran 6:45.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Casa meva és plena de records, de quan explorava cada racó i estudiava nits senceres, quan cada benvinguda era una festa, records de Nadal en família, records d'anar sumant records. Tothom mereix una llar. Aquest Nadal col·labora amb Càritas. Entra a festadecàritas.cat. Sigues part de la solució contra la pobresa. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
A Catalunya, un de cada quatre menors viu en situació de pobresa. A la Fundació Pere Tarrés treballem pel benestar i l'educació de milers d'infants en risc d'exclusió social i per garantir-los les mateixes oportunitats que la resta de nens i nenes. Per fer-ho possible, necessitem la teva ajuda. Fes un donatiu a peraterres.org o al 93 430 1606. Gràcies per ajudar-los a créixer.
Aquest dissabte, Festa de la Immaculada Concepció, Ràdio Estel us ofereix en directe a 11:45 del matí des de la Catedral de Barcelona la missa solemne presidida pel bisbe auxiliar Sergi Gordo. Segueix amb nosaltres una celebració molt especial dedicada a la Mare de Déu. En motiu d'aquesta transmissió, el programa Trotamundos s'emetrà excepcionalment a les 10 del matí i a la 1 del migdia. Us esperem per viure el Dia de la Immaculada aquest dissabte a 11:45 del matí des de la Catedral de Barcelona.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Són ara en punt 6:45. Reprenem el mirador de l'actualitat. Ens acompanya Arcadi Oliveres, que és activista social i economista, parlant de la corrupció. I als propers minuts també serà amb nosaltres, en la distància física, però sempre amb la proximitat efectiva, Toni Picó, advocat. Senyor Toni Picó, bona tarda. Benvingut amb la seva incorporació.
Bona tarda, Ignasi.
Com anem?
Molt bé, molt bé.
Bé, ara ens comentava el Ferran, després de parlar amb vostè, que no va anar a l'acte de celebració de la Constitució ahir perquè van convidar els diputats de la democràcia, però vostè no va anar-hi.
Sí, van convidar, bueno, de fet, van convidar uns quants diputats de la democràcia. El que sí, van convidar, em sembla que és un acte que faran avui, a última hora, a l'auditori, que fan un concert per celebrar el 40 aniversari de la Constitució. Ja sabeu que porten des de ja fa un temps celebracions vàries, no? Amb algunes conferències molt interessants, també haig de dir, i continuaran els actes en aquest sentit, no?
Molt bé. Hem parlat des de les 6 i uns minuts amb Arcadi Oliveres sobre la corrupció en general. Interessants algunes reflexions que ens oferia Arcadi Oliveres, que l'escolta, es poden saludar directament.
Bona tarda, Arcadi.
Ell parlava d'algunes arrels profundes de la corrupció, sempre podrien ser opinables, el capitalisme, el frau fiscal, moltes realitats de fons, però potser aterrant a problemes concrets, i ara que parlem del 40è aniversari de la Constitució, creu vostè, i creu també el senyor Arcadi Oliveres, que la corrupció pot tenir a veure amb aquest creixent qüestionament de l'ordre constitucional actual, a banda d'altres problemes polítics, com el mateix conflicte de Catalunya? La corrupció hi té a veure? Té un pes important, senyor Picó, per exemple?
La meva impressió no és que no. La Constitució està... crec que ens haurem de plantejar en algun moment reformar-la, no? Sentir que, per exemple, hi ha altres constitucions d'altres estats de la Unió Europea, pròxims a nosaltres, que estan molt més modificades que la nostra, que només ho ha estat dues vegades, no? No, jo entenc que un text que en el seu moment doncs, va ser, crec, un èxit de la democràcia, doncs cal tornar-lo a repensar una mica per adequar-lo als nous temps. No crec que la corrupció en aquest cas sigui una de les coses que faci repensar això, no? Simplement el pas del temps i l'adequació a la realitat de cada moment. Una constitució ha de ser molt oberta, no cal que sigui una constitució exhaustiva de tots els temes que s'han de regular, i molt menys, però sí adequar-se doncs, a l'àmbit de l'actualitat. Per mi la corrupció no és acceptable, evidentment, no crec que sigui acceptable per ningú, però de totes formes, moltes vegades això em fa dubtar molt, perquè no veig la correlació que existeix entre corrupció i càstig electoral per la corrupció.
D'acord. Ah, això és una altra cosa, també. No, i també em referia al sentit crític de molts ciutadans amb la Constitució, o aquesta indignació o cansament democràtic amb el sistema actual. Per tant, creu vostè que no té a veure amb la corrupció? En tot cas, hi ha indignació amb la corrupció mateixa, però que no necessàriament coincideix amb la crítica a la Constitució i a la seva manca de dinamisme reformador, per entendre'ns.
No.
Molt bé.
Jo crec que no. El que posa de manifest la corrupció és... el que posa de cansament, el cansament de la societat en aquest sentit, és, sobretot, la no actualització de moltes coses que estan sobre la taula, no? I realment la corrupció en si és per l'exercici, no per la redacció d'una llei o d'una altra, no?
Està clar.
No és per l'exercici pròpiament de la, del servei, no?
Sí.
O del mal servei públic.
Sí, 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 que de vegades es pot, també es pot donar. Senyor Arcadi Olivera, sobre aquesta dialèctica constitució, corrupció, indignació...
No, jo estaria d'acord amb el que diu el company de Nepico. No crec que entre la constitució i la corrupció hi puguem trobar un vincle de causa efecte en absolut. Una altra cosa és que la constitució m'agradi o no m'agradi, o que sigui en aquest moment útil o no. Jo crec que la constitució pateix ja d'alguna tara original, que, per exemple, els pares de la constitució, dels quals em penso que només eren tres de vius hores d'ara, pretenien que es permetés en aquesta constitució que qualsevol nació de l'Estat es pogués deslligar de l'Estat si volia. I llavors em sembla que es va manipular a última hora aquest redactat inicial, això ho explica el senyor Soler Tura a les seves memòries, que és un dels redactors, de manera que es va haver de modificar. Això ja és una tara inicial, i moltes altres, però més aviat de caràcter polític. Jo no hi faria una vinculació directa amb els resultats. Crec que més aviat la corrupció deriva de legislacions financeres, de legislacions fiscals, de legislacions laborals, de coses d'aquesta mena. Això és el que crec.
Hem posat els exemples, el senyor Arcadi Oliveres n'ha parlat una mica, i també ho trasllado al senyor Toni Picó, exemples com els zeros falsos d'Andalusia, el cas de les converses de Maria Dolores de Cospedal amb el comissari Villarejo, o aquesta multa del ministre Josep Borrell per suposada informació privilegiada de Bengoa. Casos uns més importants, que ja han tingut tramitació judicial o recorregut judicial, i altres que són menors, però en tot cas que afecten la imatge dels polítics i la credibilitat, no?, de la gestió pública de la política. No sé si hi ha algun exemple el crida especialment l'atenció, senyor Picó.
Tots em criden l'atenció i desitjaria que no passessin, però si passen ha d'haver una reacció, no hi ha cap mena de dubte. Una reacció...
Reacció política, a banda de la de judicial, clar, reacció política també.
Molt segurament, però també m'agradaria posar de manifest que en molts casos que després passen per judici i que no es demostren que existeixi corrupció, m'agradaria que també es redimís la persona que ha patit tot això. Jo també crec que és important. Jo entenc que en el moment en què algú pot ser sospitós d'estar en un cas de corrupció, doncs s'ha de deixar el seu càrrec. Ho entenc perfectament. Però també entenc que quan després d'un procés judicial es demostra que no existeix un cas de corrupció o no s'ha fet res dolent en aquest sentit, també no políticament, possiblement, no? Però sí amb mitjans de comunicació es posés de manifest, doncs, que una persona que havia estat sospitosa no era realment, havia fet alguna cosa il·legal, no? En aquest cas, això també ho podria posar de manifest. I repeteixo, tinc un dubte important si la corrupció té càstig polític o no té càstig polític. Sobretot en termes electorals, en molts casos.
Sí.
Crec que hem tingut molts casos de corrupció, per desgràcia, i que no tinc dubtes de que això tingui un càstig electoral.
Sí, dona la sensació que n'ha tingut poc, si és que n'ha tingut, i que fins i tot en alguns partits polítics pràcticament no els ha castigat, oi, la corrupció. En tot cas, és la realitat que tenim. Està d'acord, senyor Arcadi Oliveres, que hi ha poc
sí,
càstig
sí, és que aquí ens hauríem de preguntar una mica què és el que marca els resultats electorals. Preguntant-nos, per exemple, amb les recents eleccions andaluses. No dic que aquests senyors de Vox hagin demostrat corrupció, no ho sé. Però, en tot cas, la gent quan vota, vota per altres elements. A mi m'ha sorprès, per exemple, que una part dels que han votat a Vox a Andalusia diuen que voten per tenir en compte la unitat d'Espanya, perquè són molt d'usos i que el problema català s'ha d'eliminar, evidentment, amb madura, segons ells, i sense cap tipus de relacions, que la gent voti, no pel programa electoral que un partit presenta, no pel que farà des del punt de vista laboral o econòmic, sinó perquè això és una reacció que ells entenen, segurament d'una manera equivocada, que els hi pot resoldre un altre problema, no anirem mai enlloc. Aleshores, jo crec que la falta és una educació electoral bàsica.
Sí, també adaptar-se a cada context. Això eren unes eleccions andaluses...
Sí, això és difícil. Sí. Quan es vota les eleccions europees, no em pensa en els problemes locals.
Sí, també passa això.
Sí, de totes formes, em sembla bastant lògic, que davant d'una situació com la que s'està vivint a Catalunya hi hagin reaccions, no? Des de la perspectiva del votant. Per tant, jo no ho trobo tan estrany. Però, de totes formes, no crec que ningú saludi ni aplaudeixi l'aparició d'una extrema dreta a cap lloc, des de la meva perspectiva.
Sí.
Però alguna reacció en termes electorals amb una situació com la que s'està vivint entre les relacions entre Catalunya i Espanya no sembla tan estrany. El que realment, molt possiblement, les forces polítiques que ara es posen les mans al cap, el que haurien de fer és donar una resposta política a la situació, tant per part de Catalunya com per part d'Espanya, per arribar a alguna solució, no? I que sí. No apareguessin propostes electoralistes d'extremes, d'extremes deltes...
Ho hem de deixar, perdoni, senyor Picó, que se'ns acaba el temps. Moltíssimes gràcies per la seva reflexió a aquests minuts finals.